Sant Cugat Comerç, a Cugat Mèdia.
Bon dia a tots, som a Ràdio Sant Cugat i comencem un nou programa d'empresa acompanyats de la Maria Rius, la delegada de la Cambra de Terrassa a la nostra ciutat. La Maria avui ens porta un local, un negoci, un bar-restaurant de la nostra ciutat on segurament la major part dels santcugatencs que ens escolteu i sobretot si sou joves hi haureu passat estones acompanyats d'un cafè, una cervesa o una bona tapa. Maria, benvinguda. A quin convidat ens portes avui?
Doncs avui ens acompanya una persona que ha aconseguit fer del seu establiment un punt de trobada per una gran part de la joventut de Sant Cugat. Al costat d'un indret emblemàtic, com és el nostre monestir, trobem el Deesa. Bon dia, Toni.
Hola, Sun, molt bon dia.
Bon dia, Toni.
Bon dia, Júlia, què tal?
Bon dia. Què és el Deesa?
A veure, el Deesa és un local que vam obrir el 2007 amb la meva dona, molta il·lusió, però uns començaments complicadets per al tema, clar, van sortir el 2007, vol dir que l'inici de la primera crisi, vull dir que ja portem dues, i hi ha una zona, a més, diguem-ne complicada, és a dir, quan tu obres un local on tota la població és nova, bueno, no hi ha problema. Quan tu ja tens la clientela arrelada, el client de matí o el client normal d'un local és poc receptiu als canvis. És a dir, on va el cafè amb llet i li tenen a l'ara és on va sempre i s'asseus a la mateixa cadira. I acabes coneixent el cambrer sap que és un descafeïnat, sense sacarina, però amb sucre moré. Clar, sortia en una època d'aquestes així una mica complicades per el tema de la crisi que va haver-hi i a més, havent d'esgarrapar clients ens va costar una micona més del que pensàvem, la veritat, el lloc és emblemàtic perquè estem just al mig del poble, però els dos primers anys van ser complicadets, llavors van començar a agafar velocitat de creuer i el que diu l'Assunt, és a dir, nosaltres vam fer una aposta per un tipus de negoci, vam reconduir-nos una mica. És a dir, primer eren més sortits ibèrics i coses d'aquestes, després vam derivar una micona cap a la clientela jove, que era la que ens estava venint més i estàvem fidelitzant amb més facilitat, i bueno, la cosa, la veritat, ens va funcionar. Tot s'ha de dir, també vam tenir un moment de cometes de glòria, perquè al centre, en el moment que la Unió va començar a obres i tal, tot un tipus de públic, de gent jove, es va quedar sense local d'anar-hi al centre del poble. És a dir, llavors, bueno, fem això de punt de trobada o, com diuen alguns dels meus clients, ets el meu Facebook, Toni. Vull dir, perquè queden aquí saben que sempre trobaran algú. També vam fer l'aposta de no tancar cap dia, amb la qual cosa a l'itinerari del poble està que el Deesa sempre està obert. Vull dir, sigui divendres sant o sigui el dilluns de Pasqua. I llavors, bueno, doncs anem funcionant bé. Bueno, perdona, vull dir, anàvem funcionant bé fins fa un any i escaig, però vull dir que, bueno, contents per solidificar clientela, per arrelar amb el poble, a més, i per tenir un contacte directe amb veïns i clients.
I tant, però vosaltres ja veníeu del sector restauració?
Sí, és una mica peculiar el nostre. És a dir, nosaltres, tant la meva dona com jo, veníem de portar restauració de grans esdeveniments, portàvem la restauració que era el camp del Barça, vull dir, no despatxàvem, vull dir, portàvem la gestió, ella portava la gestió del càtering, jo portava la gestió física, tant de personal com de coses aquestes, i llavors, clar, quan el del Barça, que era són societats concessionàries, vol dir que van per concessions, va arribar al seu fi, vam obrir-nos la porta a una franquícia que van començar, que era Condesa Santa Maria, i llavors, bueno, després ens van desfranquiciar i hem quedat com el Deesa. De fet, vam tornar a obrir un altre a Sitges, que afortunadament vam poder traspassar ara fa un any i mig, tot just abans del Covid, perquè això sí que el sector turístic és un problema, el que hi ha.
I tant, i tant. Vosaltres, doncs, com dius, aquest any i mig, vosaltres us heu sentit igual d'afectats que tots, però heu pogut salvar els mobles d'alguna manera? Heu pres alguna mesura que, diguem-ne, us pot haver ajudat?
A veure, nosaltres, dins d'aquesta loteria, que és les coses, les normes com han anat succeint, nosaltres a aquest joc, ja anem per al segon ICO, per entendre'ns, Però, vull dir, no hem arribat a aquest punt de tancar locals o desesperació. És a dir, tenim la sort de tenir un local que té una gran terrassa, amb vistes al monestir, al sol, i llavors, bueno, potser l'hem pogut... I un tipus de clientela de gent jove que, bueno, t'ha anat funcionant. Vull dir, no ha continuat. És a dir, no estàs perdent diners, diguem-ne, mentre s'ha estat obert. Mentre s'ha estat tancat, evidentment que sí, ja dic, si no estarien els cicles pel aquí al mig. Clar, quan comparo, estem al grup de restauració d'aquí de Sant Cugat, que des d'aquí una forta abraçada per tota la gran tasca que han fet de gestió municipal i coses d'aquestes, la Laura, el Xavi, el Josep, tots ells, vull dir, tot el grup en general, perquè s'han mogut molt bé a nivell d'Ajuntament. Però clar, quan tu mires i veus, per exemple, i ho tens aquí al costat de la ràdio, és a dir, tens tres locals que tenen uns espais interiors grans, estic parlant, per exemple, de la cuina de Sant Telmo, del mecànic, del mateix xanfrà, del Meson, però, bueno, el Meson encara té terrassa, però els altres no tenen terrassa. Llavors, aquesta situació del 30% i obrir terrassa, si no tens terrassa, és tallar-te les cames. I clar, això és fotudet.
Sí que creus, òbviament, la terrassa ha jugat un paper importantíssim, no?
Sí, perquè a més, per experiència pròpia, el client és poc receptiu a entrar dins. És a dir, el tema de l'interior dels locals costarà de recuperar. És a dir, ha quedat una mica l'itinerari que fora no hi ha perill, no? És a dir, dins, mira, pots tenir aire condicionat, ventilació, el que sigui, però sembla que la gent ho notes, que nosaltres tenim un grup de iaies que venen sempre i la terrassa és la terrassa i seuen en grupets de quatre i ocupen tres taules. Vull dir, abans entraven dins fins pràcticament a l'estiu. Ara, per exemple, no.
Clar, hi ha desconfiança.
Sí.
Hi ha desconfiança.
Sí,
sí. I escolta...
A mi també m'agradaria afegir que el Toni, a part de que fora la seva terrassa té ple de jovent i també, bueno, d'altres persones, però sobretot molt jovent, jo diria que també a dintre, Toni, que també tens molt de jovent, tu,
sí.
A l'hora d'atendre les persones, que això també infon molta alegria en aquest
sí,
moment,
sí, sí.
No?
Sí, a veure, nosaltres ja et dic, per on veníem ja estàvem acostumats a tractar amb gent jove, és a dir, de fet, la meva dona, per exemple, ella estava al centre de producció del Centre Pansa al Camp del Barça i era on tothom que s'incorporava començava a treballar. Per tant, aquest canal de formació ja el teníem fet, no? Vull dir, alguna vegada la Neus em deia: Toni, per favor, no m'envies més gent perquè estic cansada de repetir sempre el mateix. Vull dir, com es fa un entrepà, com es talla perquè no es tallin, etcètera, etcètera. Clar, nosaltres el que hem fet aquí és seguir una mica el que ja portàvem com a experiència adquirida. És a dir, hi ha cambrers professionals magnífics a tot arreu, però nosaltres ens hem envoltat de gent jove que ens han fet... És a dir, que els hem format nosaltres, que els hem agafat amb 18 anys com a estudiants i, de més, fent bolos per caps de setmana. Tenim dos o tres que sí que hi viuen del contracte nostre només, però la resta són, doncs, estudiants i van canviant. Ens duren els 3 o 4 anys de carrera i jo encantadíssim quan se'n van, perquè vol dir que per fi han trobat aquest treball de becari a la Hewlett Packard, doncs, per exemple, una amiga de la meva filla, l'Asun, o tal, i vull dir, les continues veient. Però sí que és veritat són que fan de centre de cristal·lització. És a dir, el tenir gent jove despatxant, ells mateixos, quan acaben la feina, doncs probablement es queden i queden amb els seus amics aquí. I vull dir, et vas autonutrint d'aquesta gent jove.
Fantàstic.
És com una petita escola.
Sí, estava pensant el mateix, no? Hi ha un parell d'escoles d'hostaleria importants a Barcelona. Dic, aquesta Aldesa podria ser la de Sant Cugat, no? Realment.
És la de pràctica, és aquest.
Això mateix.
Jo vaig mirar un dia per una reunió amb l'Ajuntament i vaig mirar el número, i vaig demanar el número a la gestoria. És a dir, nosaltres havíem... És veritat que en una època vam portar, de contactes del Barça, havíem portat barres de concerts amb Doctor Music i Live Nation i tal, no? Però havíem fet concerts a Sevilla, a Santiago de Compostela, i portat gent de Sant Cugat. Però nosaltres hem empleat al llarg d'aquests 14 anys que estàvem amb oberts fins a 500 treballadors hem tingut donats d'alta. Fins a 500, ja et dic, les barres de concerts portaven 200 i pico, eh? Però hem donat d'alta, de gent del poble, 70 contractes. És a dir, 70 persones han tingut la seva primera feina al DS. demanant el número de seguretat social, etc, etc. Bueno, vull dir, això al final també et deixa un bon regust de boca, no?
Home,
vull dir
que... sí, sí, és deixar una empremta, una empremta, no? És deixar allò un segell no només social, no? Sinó, sí, és a dir, empresarial, econòmic, no? Deixeu allò una marca.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. I els, aquests becaris, aquestes persones que aprenen amb vosaltres...
No, nosaltres entrem aprenent normal, vull dir, de becaris res, és a dir, primer...
Sí, sí. No, clar, és res, sí. No. Per anomenar-los d'alguna forma.
No hi ha contracte en pràctica.
D'acord.
El que passa és que comences poquet a poquet, no? Vull dir, la safata ja veus que no la porten i els hi fa por, i llavors li dius, doncs el típic, no? Doncs vine amb la safata, no vagis, primer ves portant les coses amb les mans, poquet a poquet, reforces amb més gent. Clar, entres en una dinàmica que no poses quatre nous de cop, poses un nou que ve els dissabtes i diumenges. Llavors va agafant el ritme i llavors els va soltant. Llavors va venir, acabaven venint a les tardes o va venint o va puntejant quan hi ha algun malalt o coses d'aquestes. És a dir, anar jugant. Per exemple, nosaltres hem perdut algun ajut d'aquests de la Generalitat, o no de la Generalitat, no de l'Ajuntament, per tenir més de 10 treballadors. És a dir, quan en teoria no és un local de 10 treballadors. Però com tenim persones contractades específicament per diumenges, 4 hores, altres que són de cap de setmana, de dissabte i diumenge al matí, altres de dissabte i diumenge a la tarda, doncs clar, fa que el volum sigui en total de 11 o 12 treballadors d'alta hora. Per tant, algun ajut l'hem perdut.
Clar, tot i ser treballadors més temporals, clar, o de caps de setmana o... Sí, sí, sí. I escolta'm, tota aquesta experiència que teniu, la teva dona, tu, en organització d'esdeveniments i en port d'això que comentaves, aquí l'heu aplicat? És a dir, des del DEESA també feu càterings o heu ajudat a organitzar festes o us heu decidit centrar amb el negoci en si, amb el local i aquí ve presencialment?
A veure, haguéssim pogut seguir una micona, però, per exemple, el tema dels concerts es va aturar perquè els concerts els feien on ens trucaven, és a dir, que Doctor Music o Live Nation pues eren els que et contractaven a la seva vegada, no? Perquè tu tenies el knockout de com fer les coses, és a dir, dels contractes de fixes discontinus, és a dir, era una activitat que ja portaves normalment i que no tenia cap problema. I els teus treballadors, bueno, pues també, vull dir que no hi havia cap cosa inhabitual. Però llavors, les comunitats autònomes, que eren normalment les gestores d'aquests espais, l'Estadi de la Cartuja, per dir-te algo així ràpid, pues van començar a exigir que hi hagués gent contractada de la comunitat autònoma. Però, clar, les xifres d'atur o les xifres de contractes a ells els importaven. Llavors, clar, vam deixar de fer això i més o menys a la vegada vam obrir el local de Sitges, amb la qual cosa pues ja van dir, bueno, la meva dona a Sitges i jo aquí, i bueno, vull dir, no van derivar a perseguir el tema. És a dir, sí que van fer un parell més que ens van demanar, però la cosa ja va morir sola.
D'acord. I els vostres companys, no? Parlaves del suport tan gran que heu rebut d'aquí, del grup de restauració. Els vostres companys del sector, com els veieu? Com, perquè entre vosaltres parleu, entenc, no? I comenteu, sí, com estan.
A veure, la veritat és que jo ho torno a dir, per favor, els del grup de restauració, no sóc pilota, però la feina que heu fet és magnífica i a nivell d'ajuntament i a tots els nivells, de coordinació de grup, d'ajudes, de moure's amb publicacions de docs, tu també aportes de la part de la que pertany a la Cambra de Terrassa, per tant, la documentació que m'arribava d'allà també la vas aportant, vull dir, però el grup ha estat enriquidor, el que passa és que, clar, hi ha dos desgavells brutals i des d'aquí una abraçada per la Laura del Munt i per la Lluïssa amb el tema dels centres comercials. És a dir, clar, dentro d'esta loteria de tenir terraza o no, hi han hagut dos sectors, dos subsectors que han quedat tocadíssims. L'oci nocturn, que és patètic, que està tancat des del mes de març. I el tema dels centres comercials. El tema de que els centres comercials puguin estar oberts i que no estiguin els locals oberts... És que, a més, pensem que quan parlem de restauració no parlem de petit comerç, no per res. És a dir, imagina't la típica botiga del carrer Santa Maria o del carrer Santiago Rossinyol que tenen un lloguer molt alt i que intentes renegociar aquest lloguer, val? Te'n vas al propietari i l'expliques i el propietari et pues diu que no. Bueno, agafes els quatre prestatges que tens on tens penjats els mòbils, si ets una d'aquestes que hi ha operadores de mòbils, busques un local a uns 200 metres que segur que trobes 7 de 8, renegocies el preu i te'n vas. A l'hostaleria això no pot ser. A l'hostaleria tu tens unes inversions fetes que no són reaprofitables. És a dir, tu ets per portar la maquinària, però tota la inversió específica que has fet en un local, des de decoració fins a el tema de la barra, que és un instrument fet a mida especial i tal, l'aire condicionat, etc, etc. Llavors això et deixa sempre en minusvalia per renegociar aquests contractes de lloguer. Sempre quan negocies és posant-te de genolls i dient por Dios, que ho entengui, perquè si el propietari no ho entén, no tires endavant. El meu ho entès i hem arribat a un bon acord, però potser uns altres no. I bueno, i per això van haver, bueno, ahir va sortir la notícia el 324, el Camp Pinxo de Barcelona i el senyor Parellada tancats. Ostres, locals que tenien, quants? 50, 60
moltíssims
anys? Perquè jo havia anat en 15 anys.
Sí, històric.
Vull dir que... I aquests ja devien estar més que amortitzats. És a dir, és un problema i gros, eh?
Sí. Clar, és cert que jo no havia reflexionat amb el fet de que és difícil aquest trasllat, igual que seria, perquè fins i tot pensant en una perruqueria que també té certs elements, té certes dificultats, però vosaltres sí teniu la barra feta a mesura i tota la resta, doncs sí, és complicat. I a part de renegociar lloguer amb el propietari, vosaltres també, els vostres proveïdors de cafè, per exemple, d'alimentació, també han acceptat condicions diferents, s'han adaptat des del sector agro, diguem-ne, agroalimentari?
A veure, la primera tancada sí, és a dir, la primera tancada és evident que, clar, tu vas pagant més o menys al dia, però bueno, tens uns pagaments diferits durant un mes, d'aquí és el primer ICO que vam haver de demanar a nosaltres, i ara el segon que estem negociant és un porci, no? Vull dir que de moment no et fa falta, però dius, bueno, porci, m'ha sortit l'ajuda, doncs la demanes i tens un raconet allà per el que passi. Els proveïdors, nosaltres, per exemple, amb la cervesa que parlem i per al grup C d'altres que ho han fet, el primer confinament van diferir els pagaments fins que es va començar a obrir. I llavors la resta van ser negociacions individuals, és a dir, jo, el meu proveïdor màxim és DAM, evidentment, perquè som un local de gent jove, etc. I ella va acceptar des del principi el que fins que obríssim no cobraria. I la resta, pues, bueno, són negociacions individuals, que un li dius pues, fins que tingui l'ICO, el propietari del local van fer el mateix, pues, escolta, m'hem demanat un ICO, quan ens arribi ens posarem al dia, i llavors va jugant amb aquest tinc més confiança, li puc demanar, i aquest altre, en canvi, pues, li pago. Perquè, clar, no ens oblidem que el sector de la distribució està igual o peor que nosaltres, vull dir que a més gran escala, és a dir, tu ets més adaptable d'alguna manera. És molt més fàcil passar la crisi si eres el bar Paco que si ets el, no diré un, bueno, vull dir qualsevol d'aquestes franquícies tipus McDonald's o Burger King, vull dir que gestiones amb no sé quants treballadors, etc, i estàs lligadíssim.
Sí. Maria, no sé si volies comentar alguna cosa.
No, jo més que res que realment penso que és un sector que està patint moltíssim ara, no? Està patint molt i afortunadament doncs, els que això, que estan a peu de carrer i que com ara el Toni, que poden tenir una superterrassa on pot seguir gaudint d'aquest bar, no? Però realment n'hi ha d'altres que estan en una situació molt crítica, molt crítica, i que ara un cop hagi passat tota aquesta crisi es veurà doncs realment si podran resistir o no podran resistir a continuar oberts com estem veient, molts que van tancant, i a nivell d'hotels, per exemple, els que hi ha també des de que es va instaurar la pandèmia, que ja no han obert i que possiblement no obriran, no? Realment fa molta, molta pena que es perdin tants i tants llocs de treball, no?, que suposa aquest sector, perquè és que, a més, generen una riquesa molt gran, no? Però, bueno, jo penso que això ho hem d'intentar superar com sigui, no? No sé, el Toni, com ho veu de cara al futur? No sé quins incentius es podrien arribar a buscar per reactivar una altra vegada, que jo penso que es podrà reactivar, en el moment en què no es tinguem tant a sobre la por del virus, no? Jo penso perquè ja a la mínima que donen peu a que la gent surti, vull dir, les terrasses es tornen a omplir, vull dir, a la mica de sol que surt tothom ja torna a prendre possessió d'aquella taula que tant li agrada, però malgrat tot, doncs, bueno, potser hi hauria alguna cosa, no sé, que es podria ajudar a demanar que es recolzi, no?, des de les institucions, a veure què es podria fer per ajudar en aquest sector, no? No sé com ho veus, Toni.
A veure, el que és evident que sí que hi ha gana, és a dir, hi ha gana de sociabilitat, hi ha gana de compartir, d'estar, i vull dir, això no ens enganyem. El que passa és que, clar, aquesta petita bombolleta de Sant Cugat, que no està massa afectat per el tema turístic, no és la gran bombolla de la resta del país, de Catalunya i la resta d'Espanya. Llavors, clar, jo m'he portat una xuleta i ara l'estava repassant. Vull dir, el gener ja es portaven 65.000 negocis d'hostaleria tancats i més de 100.000 en perill i 350.000 treballs ja que havien tancat. Clar, això estem parlant de mes de gener, ja estem a març. Vull dir que segurament hi haurà més. El que tu dius, el tema de la gran hostaleria de Barcelona. Va sortir a la premsa que el Juan Carlos estava en venda pagant el deute que tenia, vull dir que eren 80 milions d'euros. L'Apolo del Paral·lel, de la cadena Amelià, també estava en venda. El Mandarín també estava en venda per 200 milions d'euros. El meu fill està a treballar a un hotel de luxe i està des del mes de març parat, i a més dient que en teoria obriran a finals de maig, però ell no ho veu gens clar, jo no m'acabo de creure tampoc, vull dir, perquè el mobile, a veure si funciona o no funciona, és a dir, que depenent de moltes coses. A nivell d'ajuts, home, jo et diria que això és com la lupa del Google Maps. És a dir, quan més elabora ho has mirat, millor ho has fet. Quan a nivell d'ajuntament, home, jo no et diria excel·lent, perquè posar un 10 em costa molt, però la gestió a nivell municipal, excel·lent. És a dir, han estat ràpids i eficaços amb el tema d'ampliar terrasses. Va haver-hi un error el primer dia, però en dos dies van deixar muntar terrasses a tothom. Vull dir, la gestió bé. Després, el tema d'ajuts amb el que pot fer l'Ajuntament, que és no cobrar impostos, és a dir, no cobrar l'impost de terrasses dels 200 i pico locals que hi ha, no deixa de ser un paston per l'Ajuntament. I després han ofert els ajuts aquest, al qual jo no m'he pogut acollir, però altres companys sí, els han cobrat, i tota la gestió que s'ha anat fent amb el grup de restauració, veus que ha anat enfocada sempre a més, és a dir, ajudant quant a cartelleria, ajudant quant a punt de repartiment, en quant a takeaway, és a dir, hi ha hagut una gran predisposició per l'Ajuntament. Probablement també perquè l'Ajuntament tenia una economia prou sanejada, vull dir, per l'Ajuntament anterior i per una eficaç gestió d'aquests. Vull dir, no és de Déu, però bueno, escolta, molt bé. Us vas pujant la lupa i dius, bueno, a nivell de Catalunya, bueno, vale. Ja la cosa ja no està tan bé. Per què? Home, entre altres coses, no vull fer una classe política, però no som independents. Vull dir, no gestionem la clau de la caixa i, a més, el dèficit fiscal que tenim d'aquests, si es calculen els 14.000 milions famosos, pues fa que no podem donar més ajuts dels que tenim, perquè els que tenen la clau de la caixa no estan aquí, estan allà. Vale. Llavors, per tant, puges una mica més la lupa. Bueno, quan puges la lupa de dalt, el muscle econòmic d'Espanya, clar, amb un 15 o 20% de producte interior brut de turisme i un dèficit del 120%, dices, tio, quines ajudes has de donar tu? Depens d'Europa, puges més la lupa. Clar, a nivell d'Europa diuen, bueno, escolta'm, vull dir, tu quan vas a demanar un crèdit al banc, és a dir, quina és la teva solvència econòmica? És que debes más de lo que tienes. Hombre, vamos a ver qué te damos. Clar, però a més, no ens oblidem del que passa. És a dir, quan està passant això, i menys mal que aquesta vegada Alemanya, per exemple, va entendre que la política del 2008 havia estat equivocada en quan recordem-nos del tema de Grècia i com van collar i tal, i van dir, bueno, aquesta vegada donem una mica la maquineta de fer viatge i tal, bueno, però que hi ha hagut altres països que diuen, escolta'm, jo he fet bé els deures, és a dir, els Països Baixos, per exemple, Bèlgica, tots aquests països que tenen un dèficit d'un 40%, diuen, oi, és a dir, és que a més coincideix amb el moment històric que passa durant la pandèmia, van sortint les notícies, jo tinc la meva filla a Amsterdam, que sortia lo del rei emèrit. Clar, i d'alguna manera pensen, a veure, hem de donar diners a aquests senyors? És com si tu demanessis el crèdit per fer reformes al local i el dia següent et veiessin amb un post caient. Pues dices, oye, a estos les hemos de ayudar. Yo también quiero un bosque allí.
No son factors que ajuden a la imatge.
Vull dir que la visió des de fora no va siguent tan bona. Llavors et dic que la lupa aquesta, cada vegada que la vas pujant, queda més diluïda. El que sí és veritat és de que cada uno ha hecho lo que ha podido, però no hi ha hagut una recepta màgica. És a dir, Alemanya ha ajudat amb un 75% de la facturació, perquè és que això que va córrer, després jo ho vaig mirar en detall i no era veritat, és a dir, era un 75% dels guanys. El Regne Unit, per exemple, el que feia és ajudar amb el tema de les despeses fixes dels locals. Els Països Baixos, que ja dic que els conec una mica més per la meva filla, pues resulta que ells són els que més han aportat, però bueno, també és perquè tenen una incidència del turisme important. Amsterdam és una de les 10 ciutats més visitades d'Europa. Per tant, tenen un sector potent a nivell de restauració. Pues aquests són els que han injectat més diners, perquè, bueno, perquè ho podien fer. És a dir, és que està clar que si els tens...
Perquè els tenen.
Clar,
perquè els tenen,
vull dir, els pots fer.
No ens passa en aquest país que estem nosaltres.
Clar,
no, no.
Però més... I a més són, el que passa amb tot això és que ja et vas veient, és a dir, és que no hi ha hagut una recepta, és a dir, a França han fet una altra cosa, és a dir, una ajuda de fins a 10.000 euros que era un 70% de les pèrdues que haguessis, o dels guanys que haguessis tingut, és a dir, no, ja te n'adones que no hi ha una recepta màgica.
I més a nivell europeu, que cada país és totalment diferent, no?
Clar.
És a dir, tots no podem comparar una economia holandesa com amb la nostra, no? És a dir, són molt diferents, sí, sí. Escolta'm, Maria Rius Ossú, no? Com et diuen els amics i com et coneixen a Sant Cugat, i Antoni Soriano. Hem arribat quasi a la fi del programa. Jo crec que aquí podríem estar parlant durant hores, i més és una temàtica que jo crec que ens afecta a tots dia a dia i és importantíssima reivindicar-ne i parlar-ne. I més ara, Antoni, que ens ha donat aquestes dades tan interessants a nivell europeu, jo em podria quedar aquí asseguda 3 hores escoltant-lo, però malauradament hem arribat a la fi i hem de tancar. No sé si per tancar, Su, voldries fer-li una darrera pregunta o un darrer comentari al teu convidat.
Doncs, a veure, Toni, a mi el que m'agradaria és, d'entrada, felicitar-te per el que has aconseguit en aquest teu centre que vas obrir ja fa tants anys, i sobretot encoratjar-te de que evidentment no l'abandonis per res, perquè realment és un punt àlgic de Sant Cugat i que dona molta, molta vida, molta, perquè tu sempre que passes per allà a la plaça Augusta sempre veus aquell caliu, aquella vitalitat, no? aquell bum-bum que Sant Cugat doncs, el necessita, no? I llavors, doncs, ara sobretot, de cara als propers temps que arribaran, que necessitarem tots molta il·lusió i moltes ganes de tirar endavant, doncs sobretot encoratjar-te que segueixis amb la mateixa tònica.
Pues moltes gràcies. Bueno, ja comptarem amb vosaltres de clients, que ja hi comptem. I bueno, bé. A veure, això ha de canviar en algun moment o un altre. Suposo que quan el tema de la vacuna estigui una mica més estès, sembla que aquest estiu no serà, però bueno, esperem que la tardor. Jo em faig la idea, no vull ser pessimista, que la cometes normalitat no arribarà fins a l'any que ve. És a dir, anirem recuperant franges horàries, però això de tancar els bars a les 12 de 1 del matí, jo crec que aquest any, malauradament, no ho veurem. Bueno... A veure, mentrestant, pues, això també, pues, el comerç també ajuda. També no vull deixar de dir i també que l'Ajuntament, vull dir que recolza també el petit comerç, perquè anem junts, és a dir, que no, el centre de Sant Cugat sense comerç no és res, vull dir que els locals d'hostaleria treballen perquè hi ha comerç, no al revés.
Sí, un reforça l'altre.
Exacte, és a dir, que això hem de tenir-ho clar i que no podem permetre'ns el que el centre de Sant Cugat tingui tants espais buits, un, i tu saps que has fet, has col·laborat amb el tema dels apeus i coses d'aquestes, que la cosa funciona.
Molt bé, Toni, Su, moltíssimes gràcies per venir aquí, per ser amb nosaltres a Ràdio Sant Cugat. Avui hem après sobre el centre neuràlgic de la joventut, sobre la situació de la restauració, hem escoltat una experiència personal i hem acabat amb el missatge de que comerç i restauració van de la mà. Moltíssimes gràcies per ser aquí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I molt bon dia, Su. Sabeu que podem recuperar aquesta entrevista, aquesta conversa, a través de la nostra pàgina web, www.cugat.cat, perquè sempre està disponible en qualsevol lloc, en qualsevol moment, en format podcast, eh? Això que ho sabeu tots, es pot tornar a escoltar aquesta entrevista. Gràcies a tots i que passeu molt bon dia.
Molt bon dia, som fins després.
Bon dia.
Adéu.